Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, un programa d'espiritualitat sobre la nostra realitat més profunda, allò real. Deia Dant ben bé a l'inici de l'infern de la seva Divina Comèdia: al bell mig del camí de la nostra vida vaig a retrobar-me en una selva obscura. I creguem o no en l'infern, tots ens hem trobat xuclats per aquesta selva terrenal que ens enreda actes i pensaments. Tots ens hem trobat aquí, a l'aquí que ens empresona i d'on ens sembla que no en podem sortir. El nostre convidat d'avui, el jesuïta, teòleg i antropòleg Xavier Meloni, ha escrit un llibre que es diu De aquí en minúscula a aquí en majúscula, 12 umbrales en el camino espiritual. Per mirar de resumir a què es refereix amb aquest títol, escriu això Xavier Meloni: tot el que ens cal és aquí i tot el que és aquí ens cal, però poques vegades accedim a la completesa d'aquest aquí, aquí en majúscules, perquè estem distrets o bloquejats en un altre aquí. Aquesta és la paradoxa de la condició humana. Sembla complicat i no ho és tant. De fet, els que som complicats som nosaltres, els humans. Més enllà d'aquí a aquí, Xavier Meloni s'endinsa en la condició humana, deixant les coses ben clares en fragments com aquest. El mateix que ens consuma, ens consumeix. El mateix que ens desplega, ens extingeix per assolir una altra manera de ser que desconeixem. Per evitar-ho, romanem tancats i en tancar-nos impedim la nostra realització. L'apertura genera espaiament, la tancada estretor i rigidesa. Avui a l'ofici de viure preguntarem i respondrem amb Xavier Meloni com podem practicar aquesta obertura a la vida en majúscules, com podem acceptar el que ens passa, fins a quin punt acceptar és sinònim o no de resignació, com podem viure, per tant, el moment present i la vida d'una altra manera, amb més profunditat, però també a connexió amb el nostre ésser essencial, més profund, més enllà de l'ego o el personatge que creiem que som. Avui, per tant, a l'ofici de viure, un programa de psicologia i espiritualitat, optem per l'espiritualitat més profunda parlant d'allò real.
David Kars. La rendició definitiva, la comprensió total, és sobtada i succeeix una vegada. I aquesta vegada és ara. I aquest ara és etern.
Soc Agustí Pàniker, editor, director d'Editorial Kairos, especialitzada en publicar llibres sobre espiritualitat, psicologia, filosofia, les tradicions d'Orient. I també sóc autor d'uns quants llibres, la majoria centrats en l'Índia, en l'espiritualitat, la filosofia o inclús la societat de l'Índia. Avui tinc el gust de presentar-vos un exquisit compendi d'espiritualitat, el llibre De aquí a aquí, de Xavier Meloni. És una petita joia, un recull de l'essència, diríem, de les grans tradicions espirituals del cristianisme, de la mística sufi, de l'hinduisme, del budisme, dels cultes de la Mare Terra, del taoisme, l'espiritualitat secular, amb cites molt escollides per Xavier Meloni. No en va, l'autor Xavier Meloni, ell és una veu molt destacada en el diàleg interreligiós. Ell és antropòleg i és un expert en mística comparada, per tant és una veu molt autoritzada per fer aquest compendi de l'espiritualitat essencial. Però això no és un tractat acadèmic, no és un llibre universitari sobre mística comparada, sinó que és el testimoni de la seva experiència contemplativa, Per tant, recull el testimoni de primera mà del seu viatge espiritual, viscut, sentit, estimat per Xavier Meloni. És un viatge, un camí que va, com ell diu en els diferents capítols del llibre, que va del soroll al silenci, del saber al no saber, de l'absència a la presència, de la dispersió a l'atenció, d'aquí en minúscula a aquí en majúscula, que és el títol del llibre. En realitat, ell planteja 12 llindars que hem de travessar en el nostre viatge espiritual. I aquest llibre reuneix aquesta experiència que els viatgers espirituals, els místics, els contemplatius han assolit en el seu viatge. I ell ho fa ancorat amb una genuïna sensibilitat no dualista, d'aquí que d'aquí a aquí sigui una oda a la immanència. En cada moment, en cada llindar, conté el tot, conté l'eternitat. Per tant, és un llibre molt assequible per llegir per tothom que estigui interessat en la espiritualitat profunda, en la mística, en la recerca, en la búsqueda espiritual. En llegir-ho un sent el silenci, la presència, la gratitud des d'on les pàgines, aquestes pàgines s'han escrit. Per tant, jo no puc més que recomanar la lectura d'aquest llibre d'en Xavier Meloni, que com tots els seus llibres és una gran aportació al veritable coneixement espiritual.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Així doncs, d'aquí a aquí, publicat per Editorial Kairos, té 12 capítols que, com ens deia Agustí Pàniker, corresponen als 12 llindars proposats al mateix títol per Xavier Meloni per ensenyar-nos a sortir del nostre món de minúscules, per entrar en un altre món en majúscules. Bé, això d'entrar és un dir, perquè ja hi som, en aquest món en majúscules. Xavier Meloni, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies per donar-me l'oportunitat de parlar.
Bé, ens acompanya a través del Zoom, esperem sentir-lo bé durant aquesta estona de programa, conversa telemàtica amb Xavier Meloni, però de ben segur que podem percebre la seva presència. Xavier, com podríem explicar, abans de res, el títol, aquest aquí en minúscules i aquest altre aquí en majúscules?
Doncs bé, hi ha molta més realitat de la que percebem. La realitat és infinita i al mateix temps ben precisa. I l'ésser humà viu petits sorts de realitat, no? Petits trams de realitat. Però aquesta, el que tenim davant nostre és inacabable. I d'això es tracta, no? De descobrir que no hem d'anar a cap altre lloc que a la profunditat d'aquí mateix. I això, al mateix temps, és un llarg viatge.
I a l'Agustí Pàniker ens deia que en Xavier Meloni parla, efectivament, de la seva experiència, a partir de la seva experiència d'aquest viatge. En Xavier, al llarg del llibre, explica com altres autors han viscut aquesta experiència i moments en què han travessat aquest llindar. En el teu cas, Xavier, com va anar tot plegat? És a dir, quan vas començar? Quin va ser l'inici d'aquesta obertura cap allò real en majúscules?
Bueno, jo crec que la primera obertura és el propi naixement, no? El naixement és una ferida i al mateix temps és una bretxa, no? L'úter matern és ferida i bretxa al mateix temps, no? I naixem per una ferida. I del que es tracta d'aquesta ferida, que per altra banda ens acompanya tota la vida, és també una obertura a tot el que es desplega davant nostre. Per tant, néixer és l'aventura, no? La meva vida sí que un moment important als 14 anys, però hi ha altres, molts altres moments en què això s'ha anat desplegant a poc, no? I, per tant, bueno, hi ha moments de més lucidesa, moments de més foscor, però és el temps d'hivern, no? El temps d'hivern també els arbres creixen, però creixen cap avall, no? A través de les arrels. I a sobte apareix una flor, d'on ha aparegut aquesta flor, aquesta nova fulla, doncs del temps de l'hivern, no? Per tant, jo crec que la meva vida, com la vida de tots els humans, està ritmada per hiverns i primaveres.
Comences amb una frase contundent. Con los años he ido constatando que la distinción más determinante de los humanos no es entre creyentes y no creyentes, sino entre seres abiertos y seres cerrados. Y eso no tiene nada que ver con las creencias, que pueden abrirnos o pueden blindarnos. D'aquesta estat d'obertura fa la sensació que se'n parla poc actualment. Vull dir que en parlem, no?, unes quantes persones, n'han parlat els grans savis al llarg de la història, grans místics, però sembla com si, per exemple, internet, les xarxes socials, que potser ens haurien d'ajudar a viure en un estat d'obertura més gran, de vegades ens tanquen, no sempre, però de vegades ens tanquen més, no? Vivim en els nostres petits microcosmos. No sé què en pensa en Xavier Meloni, molt ben entès que em sembla que el tema de xarxes socials no el domina gaire.
No el domino, perquè hi ha una ventada per allà que de les xarxes socials, a mi em sembla que la paraula xarxa està molt bé, perquè d'una banda és quelcom que lliga, però també quelcom que atrapa, no? La xarxa en part, diguem-ne, no? Per tant, valgui l'ambivalència de totes les paraules. Sí, clar, l'obertura és la condició de possibilitat de tota forma de creixement, diguem-ne, no? És lo inacabat de cada instant, però no un inacabat que deixa frustrat o deixa una sensació d'ansietat o de carència, no? Lo inacabat com condició de possibilitat per un desplegament progressiu, no? Tot està permanentment desplegant-se. I si interrompim el procés, doncs quedem a mig camí, no? Aleshores, jo entenc que originàriament les religions neixen d'una gran bretxa, com hem dit al començament, no? O sigui, tota religió té a l'origen una experiència de desbordament del marc en el que es trobava. Però, malauradament, les següents generacions tendeixen a la repetició, i la repetició es acaba convertint en una cel·la, i la cel·la en una presó, i allò que estava per obrir acaba sent quelcom que acaba sent per tancar. Per això hi ha crisi de religió, no? Perquè sentim que ens ofega la manera en com tendim a interpretar-la, però també la no religió també pot acabar de convertir-se en un altre dogma, i per tant també quedem tancats en la negació. Per tant, hem d'estar sempre en una negació de la negació, que és el neti dels superixats. No és això, no és això. També del Lluís, del Lluís Llach, no? No és això, companys, no és això, no? Aquesta mena de no aturada, no? De no quedar-se trabat en un estadi del procés, perquè venim de l'infinit i anem cap a l'infinit.
Fins a quin punt podem aprendre a cultivar aquest estat d'obertura cap a la vida amb majúscules dels animals i de les plantes? Ho dic perquè hi ha algunes referències en el llibre d'aquí a aquí que fa en Xavier Meloni. Per exemple, Rilke, amb un fragment d'un poema en què diu: "Nosotros nunca tenemos ni siquiera un solo día el espacio puro ante nosotros al que las flores se abren infinitamente". I els animals també, no? Hi ha un moment en què dius: "El miedo a abrirse haría que la flor no llegara nunca a ser flor. Esto es a expandir su polen fecundando y dejándose fecundar". I en canvi nosaltres tenim moltes pors, no?, que ens impedeixen, entre altres coses, cultivar aquest estat d'obertura.
Sí, la clau està en el present. el món, la naturalesa i els animals només poden viure en el present. Són presències en el present. Nosaltres hem anat desenvolupat un lòbul frontal, no?, genèticament, que ens permet pensar, i aquest pensament ens permet recordar, amb el perill d'aleshores la memòria del passat ens trava en el que hem viscut, o anticipar, i aleshores anem permanentment llançant-nos cap al futur, no? I estem atrapats entre aquest sacsejament, no? I què ens queda? L'instant. Però l'instant no és el present. L'instant, atrapat entre el present, entre el passat i el futur, esdevé una cosa efímera que tampoc ens nodreix i anem saltant d'instant a instant, però sense viure tota la profunditat que té el present, que és una altra cosa. Perquè el present inclou el passat i el futur, però des del mateix lloc on està, no en forma de retard ni en forma d'anticipació. Això, per això ens guareix la naturalesa. L'instint que tenim els urbanites d'anar els caps de setmana, és la nostra litúrgia setmanal, no? Anem a la natura perquè la naturalesa no té ego. És lliure d'ella mateixa. Cada cosa és sense pretendre res més que obrir i donar allò que és. Les nostres pretensions de voler ser una altra cosa ens constrenyen i aquest constrenyiment ens esgota, ens irrita, ens solapa els uns als altres i llavors la gran cura de la naturalesa és aquesta, no? Són presències que es regalen en el present. I llavors un comença a ser una ciència per pur fet de caminar sota els arbres, de banyar-se en un estany o en un riu que circula sense interrompre's, una pedra antiga o unes pedres antigues d'un camí ancià que no té cap pretensió més que sostenir una paret que potser també ha mig caigut, i si ha caigut està bé, no ha caigut també està bé, no? No hi ha pretensió.
Hi ha un moment, parlant d'aquest caure o no caure, en què en Xavier Meloni esmenta una frase gairebé, diguem-ne, històrica en el món de l'espiritualitat, que és tot és perfecte, tot és perfecte tal i com és. Que és una frase que, com dius, Xavier, es pot malinterpretar, no? Perquè sembla que davant de grans desgràcies, ho dic també al·ludint a aquesta caiguda del mur, no? Davant de grans desgràcies, dir, evidentment, tot és perfecte, doncs no, dius, no s'hi val, no? Estem al·ludint a un altre nivell de realitat. No sé si val la pena ara fer un petit incís per explicar, no?, fins a quin punt la natura, en aquest cas, tota ella és perfecta.
A veure, no és que la natura sigui perfecta, sinó que la realitat és la que és perfecta, de la qual la natura en forma part, diguem-ne. És a dir, i quan diem perfecta, com dius molt bé, depèn des d'on la dic, no podem dir-ho des d'una categoria moral, perquè hi ha moltes coses imperfectes i incomplertes i profundament danyines i destructives. Per tant, com dius molt bé, a tot és perfecte es pot dir només en un determinat estat de consciència, no? Pot ser molt pervers, eh? Si porta a la pura passivitat, a la pura desconnexió i manca de responsabilitat pel món en què vivim. Quan diem tot és perfecte, ens referim a que només si acceptem les coses tal com ens arriben, podem transformar-les a partir del que són elles mateixes, no a partir de la negació del que és. Perquè si estem negant la realitat, no la podem transformar, perquè només lo real pot transformar lo real. El dir perfecte vol dir això té la seva plena densitat i així l'abraço. I a l'abraçar-la la puc transformar. Si no, l'estic deformant, al·ludint, i no deixo que produeixin a mi i a nosaltres l'impacte que aquella situació, en aquell moment que s'està donant, pot produir una naixença nova. Però aquesta naixença només es produeix si hi ha la fecundació per allò que ens està succeint. Si no, no aprendríem res. Estaríem contínuament des del nostre ego, des de la nostra ment molt calculadora i molt limitada pel gust i pel disgust, que faria que reduiríem la realitat a la nostra petitíssima perspectiva. I en canvi això és fer un vot de confiança que només abraçant la realitat podem transformar amb l'abraç, amb l'abraçada, aquesta mateixa realitat. Però no ja des de l'ego, sinó des de la mateixa realitat. Aquest transcendiment de les preferències del jo és a el que refereix aquesta radical acceptació i obertura, tornem a la paraula original, del que s'està donant. I en la participació d'allò que s'està donant, aleshores ho podem transformar, però des de dintre, no des de unes categories que poden ser molt arbitràries, molt relatives, molt discutibles, perquè el que a un li va bé, a l'altre li va... justament, per tant, no pot ser. Entrem en un lloc impossible per la no acceptació.
Jean Klein, la humilitat no és una cosa que es pugui portar posada com un vestit.
Del soroll al silenci, ha escrit Xavier Meloni, detenir-se i lentament aquietar-se, deixar que tot plegat comenci a parlar-nos d'una altra manera. Mentre no ens trobem silenciats, la nostra ment ens ensordeix amb el seu discórrer i discutir. El que ens diu ja ho coneixem. Elaboracions i reelaboracions inacabables, records incessants i interpretacions de les nostres topades amb l'exterioritat. Ferides, algunes de les quals acaben desapareixent, i d'altres ferides que van infectant-se i fent-se més profundes, que ens porten a comprensions fragmentàries i estratègies exigües per sobreviure. No som conscients del soroll permanent que distorsiona el nostre escoltar i el nostre veure, ni fins a quin punt deforma la nostra manera de percebre. I ens fa l'efecte, i nosaltres en aquests moments som en un estudi, Xavier Meloni, bé, jo sóc en un estudi amb silenci total i absolut, però enmig de Barcelona, ens fa l'efecte que cada cop hi ha més, no només més contaminació acústica, sinó menys silenci de debò. I el silenci tal com el defineixes, Xavier, va molt més enllà de l'absència de fressa, de soroll.
Sí. Vivim en una societat complexa i cada instant nostre en aquest moment està ple de tantíssims elements que, clar, que és impossible que ho puguem assimilar, no? I aleshores, el silenciament és la condició de possibilitat per poder assimilar el que estem vivint. I per això ens hem de tenir, per dir-ho així, un pas enrere. Diu una cita que també surt en el llibre del Tao Te Ching, no? Una cita meravellosa. Diu, davant del formigueig insaciant dels éssers, no contemplis més que el seu retorn.
Aquesta no, perdó, Xavier, no l'he acabat, m'ha costat d'entendre, aquesta última part, això del retorn.
Clar, perquè anem cap enfora, no? A buscar el que pensem que no tenim, i ja som el que busquem. El retorn és anar a l'origen de l'impuls que ens fa extraviar-nos cap enfora, diguem-ne, no? El retorn és el retorn a l'ésser. Tot allò que despleguem amb ansietat és perquè oblidem de la font d'on neix, que està cap a dintre. Perquè mentre ho busquem cap enfora, és un objecte que està separat de nosaltres, que no és nosaltres, sense adonar-nos de qui està buscant aquest allò. Som nosaltres mateixos. Mentre no ens adonem de que nosaltres som partícips de tot allò que veiem, cerquem, interpretem o desitgem, estem exiliats a nosaltres mateixos. Quin és el lloc, el jo originari, que em fa pensar, desitjar, sentir? Quan som capaços d'identificar aquest jo, tota la realitat queda integrada des de nosaltres. No vol dir absorbida, això no vol dir un egocentrisme que nega la realitat, sinó al contrari, vol dir la comunió intrínseca de la realitat de la qual en formem part. Percebre això és aquest retorn. El món és una projecció de la nostra mirada, una projecció de la nostra interpretació. I no ens adonem de que hi ha un joc que l'està interpretant abans de rebre-la, perquè la nostra mirada ja s'interposa. Quan som conscients de que nosaltres estem a l'origen de tota percepció que tenim, de tota relació, de tot gust o disgust, tornem abans, estem retornant a casa. I aleshores la realitat no és el que allò que busquem desesperadament perquè hem oblidat qui el està buscant, sinó que queda integrat en tot el que vivim. Aleshores, la nostra mirada és molt més profunda, molt més comprensiva i, per tant, compassiva, molt més serena. Tot allò que ens manca, descobrint que no ens manca tot com ens pensem des de la nostra ansietat que ens manca, tot això requereix una llarga deconstrucció. I el lloc de la deconstrucció, que no és el lloc de la destrucció, de construir no és el mateix temps, no és el mateix que destruir, el silenci deconstrueix, no? el nostre constructe. I des d'aquest silenciament, que és una espaiositat interna que es va produint en nosaltres, en llargues hores de meditació, llargues hores vol dir o recessos llargs que ens podem donar l'any, o la suma de les estones diàries que banyem el nostre ésser en aquestes aigües primordials. Això és silenciar-se. Batejar-se des de la realitat, des de l'interior de l'aigua que neix de nosaltres mateixos per poder-la percebre.
Cuando conseguimos acallar este pequeño yo, pàgina 47 del capítol del ruido al silencio, de aquí a aquí, el llibre que estem presentant de Xavier Meloni, que ha publicat Kairos, cuando conseguimos acallar este pequeño yo, se agranda el espacio interior. Citant Krishnamurti, negamos este espacio cuando pensamos en nosotros mismos. Es tan sencillo porque cuando hay espacio, amplio espacio psicológico, hay una gran vitalidad, enorme energía, pero cuando ese espacio se limita a nuestro pequeño yo, esa enorme energía queda totalmente retenida en esa limitación. Torno per segona i última vegada a fer referència en aquest programa també a internet i les xarxes socials, que amb tots els seus avantatges, que són moltíssims, que ens permeten, per exemple, ara mateix tenir aquesta conversa amb en Xavier Meloni, i que tants oients del programa ens estiguin podent escoltar a través del podcast de l'Ofici de Viure, però al costat d'aquests grans avantatges també estimula el narcisisme del nostre petit jo, a través de fotografies, de xarxes socials, no? És com si cada cop, Xavier, costés més copsar o desdibuixar, perdó, el nostre petit jo.
Clar, perquè només coneixem això. I aleshores hi ha un tipus d'actuació des del petit jo que ens retorna les imatges que nosaltres projectem, diguem-ne, no? I si només coneixem aquest món, doncs aquest món es nodreix a si mateix. Aquesta és la dificultat, no? Per això, qualsevol tipus de tensió, i això és el que jo entenc que és el silenci, fonamentalment és una detenció de les identificacions construïdes pel jo, que anomenem l'ego, de petit jo, possibiliten un altre contacte amb nosaltres mateixos. Perquè al final, qui construeix l'ego, també continuem sent nosaltres, diguem-ne, no? Però aquesta pròtesi, l'ego és una pròtesi del jo, que està construïda per la supervivència. Llavors, en tota la força que li hem donat a la pròtesi es converteix, es desplaça la nostra identitat. Doncs hem de poder tenir oportunitats per recordar que la pròtesi no és el que som. Com anem de la pròtesi al jo originari? Doncs, bueno, aquí entraríem en un altre tema que hi és, que ha estat latent en tot aquest temps, la pandèmia, diguem-ne, no? La pandèmia ha estat un cop molt fort i ara estem sortint, no sé si ens estem en sortint, és un tema molt complex aquest, no? Però ha estat una oportunitat d'atenció i on ens hem descobert que som més capaços del que ens pensàvem de detindre'ns, de tenir menys coses, d'anar a menys llocs. Tots hem patit, però d'aquest patiment hem après algunes coses que tant de bo no les oblidem si marxem massa ràpid, no? De tota manera, jo crec que això és només la primera onada d'un tsunami. Vindran altres onades. I aquesta ha estat, jo crec, una preparació. Però una preparació de la que hem resultat molt més... hem crescut malgrat tot. I hem reaccionat molt millor del que ens pensàvem. Perquè ens hem identificat amb un tipus de societat i resulta que aquesta societat pot ser radicalment posada en qüestió i hem tingut la capacitat de sostenir durant uns mesos la posada en qüestió d'aquest tipus de societat. També hi ha un ego social i un jo profund d'una manera de viure en societat. També, o sigui, tot això que ho diem individualment es pot traslladar a una reflexió col·lectiva. I aquesta també ha estat l'oportunitat que hem tingut i que continua estant, justament per el que estaves dient, per la capacitat que tenim de comunicar-nos més. Ha estat extraordinari l'oportunitat que hem tingut de parlar amb gent de lluny, de crear foros més grans, d'escoltar-nos des de llocs diferents del planeta i de sentir tots el mateix batec. Però això demana temps. La prova iniciàtica no ha fet més que començar i ara estem en una treva.
Alexander Jodorowsky. Els somnis interpretats no són importants. Els importants són els lúcids, quan ets i et fas conscient del que estàs somiant.
Pàgina 53, escriu Xavier Meloni. El silencio capaz de percibir la esencia sagrada de las cosas también permite percibir la profundidad de las personas. Posibilita un estado de receptividad tanto hacia adentro como hacia afuera, tanto hacia las cosas como hacia las personas. Todo encuentro entre humanos está llamado a convertirse en una teofanía. También nuestras reuniones tan continuas y abundantes. Estamos llamados a escuchar conjuntamente. Dic perquè aquí podríem recomanar una petita pràctica en Xavier Meloni relacionada amb l'art d'escoltar. Perquè en les converses, tal com expliques en el llibre, doncs normalment no escoltem profundament, quan en canvi l'escolta podria ser i és, de fet, dius Xavier, sagrada.
Clar. La mirada, l'escolta, són, diguem-ne, obertures, no? Obertures a la permanent realitat que conviu al voltant nostre i de la qual nosaltres en formem part, no? Són això, obertures, de nou aquesta paraula tan, tan importantíssima, no? Però, clar, hi ha una forma d'estar oberts que ens fareix o ens intoxica i aleshores per això estem pertrexats, diguem-ne, no? I tanta paraula és molt tòxica i sobretot quan no controlem també el nostre parlar. Però la mateixa paraula és vehicle de revelació i de benedicció quan qui la emet i qui la rep escolta l'ésser que al darrere s'expressa i comunica una paraula o dues o tres i en la manera d'escoltar-nos canviem també el nostre parlar quan realment sentim que qui ens acull incondicionalment el que estem dient i en aquesta acollida incondicional ens permet reconèixer la paraula que estem abocant i en aquest reconeixement de la paraula que pronunciem se'ns retorna el ressò de la paraula que hem emès i això és el que converteix en una veritable conversa, diguem-ne, no? On som fecundats l'un amb els altres en aquesta recíproca entrega de paraules. Però això té unes condicions, no qualsevol conversa, no qualsevol diàleg, no qualsevol trobada és fecunda o teofànica, sinó cacofònica i insuportable i insostenible. No? Que sigui una cosa o una altra no depèn més que de l'atenció i de les disposicions que propiciem perquè realment aquest encontre ho sigui veritablement, com és la conversa que podem estar tenint ara tu i jo. No? Aleshores, sí que hem de tenir en compte les condicions de possibilitat perquè realment una trobada sigui fecunda i no purament això, intercanvi de monòlegs. Per mi cada cop és més important i ho faig a tot arreu que pot dependre de mi, diguem-ne, iniciar un moment de silenci, no? Un moment de silenci que és un moment d'autopresència, de presència de l'altre, de presència de l'entorn en el que ens estem trobant, i a partir d'aquí comencem a combregar, perquè tota paraula és una forma de comunió, però aquesta comunió no només neix de nosaltres, neix del moment que estem vivint, de l'entorn en el que ens trobem, i aleshores comencen a sortir no les superfícies més tòxiques o més acumulades de residus, no? Moltes de les nostres paraules són emissions residuals del que acumulem i no sabem què fer amb ell. No? Quan aquesta residuïtat, diguem-ne, de la nostra superfície saturada de fragments pot deixar anar o començar a pouar l'aigua que conté al darrere, a sota, aleshores és quan la conversa és fecunda. O això ho hem de cuidar, ho hem de cuidar, clar que sí, com tots.
Podem pouar l'aigua de la font, amb majúscules. Aquesta font que ha rebut tants noms al llarg de la història, com Tao, no? El Tao Te Ching té una presència important en el llibre d'en Xavier Meloni, o bé el nom clàssic de Déu.
Sí. Jo crec que hi ha dues grans referències segons les tradicions religioses, no? Aquesta font personal o aquesta font, diguem-ne, impersonal o transpersonal, no? La font personal té, d'una banda, connecta amb la necessitat, diguem-ho així, relacional que tenim als éssers humans, que permet aquesta obertura a l'altre, aquesta comunicació a l'altre, però té el perill de que s'assembli massa a les imatges humanes que tenim, o sigui que projectem sobre l'ultimitat, sobre la font, imatges massa antropomòrfiques. No? I en canvi el tot o el tau, o les imatges, diguem-ne, o les maneres d'entendre l'ultimitat no personal, són més obertes, no estan sotmeses a menys projeccions antropomòrfiques, però potser també poden deixar aleshores mancat d'aquest tu que l'ésser humà també necessita pronunciar a l'infinitud. No? I per això no és una o l'altra, és una i l'altra en moments diferents del nostre estat interior, del nostre moment, inclús en una mateixa meditació, inclús en una estona de meditació, de pregària, podem passar del tu al tot i del tot al tu, perquè els moviments d'aquí també, no? aquest deixar anar, no posar-me sobre cap idea o no idea que tinguem de l'ultimitat, perquè totes les que tinguem són insuficients i al mateix temps necessàries perquè formen part dels nostres fragments mentre no absolutitzem cap dels nostres fragments.
Pàgina 79 de la resistència a la rendició. Per travessar el llindar que separa l'aquí de l'aquí, a majúscula, cal deixar de defensar-se, deixar-se anar, entregar-se. Només quan ens rendim es produeix l'apertura. Aquest és el recorregut i el ritme de l'escolta, de la resistència a la rendició i de la rendició a la revelació. Només s'obre el significat de les coses si estem disponibles, radicalment oberts. Sembla molt difícil, Xavier, aquesta rendició, quan no estem travessant per una crisi important en la nostra vida que ho possibiliti.
És molt difícil, Gaspar, sí. Sí, dir que no és difícil seria un engany, no? I tant que és difícil. Però val la pena. Esperar el temps tampoc s'ha de forçar, perquè en la resistència també hi ha una gestació. Si a la primera, si el primer embat caiguéssim o en rendíssim, no seria una rendició en el sentit que dic en el text, sinó seria una claudicació. I rendir-se no és el mateix que claudicar. Claudicar és deixar-ho córrer, diguem-ne, no? És escapolir-se, és no deixar que conclogui el recorregut. No? En canvi, en la rendició hi ha una completa entrega d'un mateix. I en aquesta entrega està tota la resistència anterior en la qual encara aquesta entrega no era possible. Per tant, l'entrega també es fa més gran gràcies a la rendició que l'ha gestada. Tot té el seu temps. I tan perillós seria això, accelerar o propiciar una rendició que no ho seria del tot, com quedar-se enquistat en una resistència que fa les coses aleshores molt més difícils. Però alhora jo crec cada cop més en una confiança bàsica en un moviment de la vida en majúscula que travessa les nostres vides en minúscula, on aquests processos es donen. Es donen tard o d'hora, es donen en cadascú de nosaltres. És bo saber el recorregut, però al mateix temps el recorregut no ens priva de fer nosaltres el nostre propi procés.
Franklin Roosevelt. La força física no pot suportar permanentment l'impacte de la força espiritual.
de fer a deixar-se fer, diu Xavier Meloni en el seu llibre. Hi ha una sentència atribuïda a Sant Ignasi que, si bé no va ser directament formulada per ell, recull el seu pensament i la seva manera de procedir. Actua com si tot depengués de tu, però sabent que tot depèn de Déu. D'una banda, com a existents, som responsables de les decisions que prenem per respondre de la millor manera possible a cada situació. Així pensa Occident, diu en Xavier Meloni. Però d'altra banda, i al mateix temps, el que som forma part d'un procés i moviment molt més gran que sobrepassa la nostra petita perspectiva o intenció autorreferides. Pretendre saber el que ens convé o el que convé als altres és vanitat. Així pensa Orient. El repte, Xavier, és sostenir amb dues coses a la vegada, oi?
Efectivament, efectivament. Sí, per això la no dualitat, no? La o a dualitat, no? Si fos simplement un i no l'altre, seria molt fàcil, diguem-ne, no? El que diu la a dualitat o la no dualitat, que és el mateix, és que necessitem la polaritat, però no per quedar trabats en una dualitat que seria, diguem-ne, paralitzadora, sinó que és, diguem-ne, dinamitzadora, no? I això és justament on va la no dualitat. No és ni un ni dos, és la difícil, estranya i extraordinària conjunció del dos sense un, sense deixar de ser dos. Aleshores, aplicat a el que em preguntaves, efectivament, d'una banda, existim. És increïble, Gaspar, existim. Els que s'estan sentint existeixen. Què és existir? És increïble. O sigui, cadascú de nosaltres és únic i repetible i ningú pot tenir la sensació d'existir sinó des d'ell i ella mateixa. Això és el que estem sentint ara, que estem existint i al mateix temps formem part d'una existència que no s'esgota a nosaltres. Conjugar que nosaltres som, diguem-ne, responsables i agents i diguem-ne, se'ns confia a allò que som i ningú pot ser nosaltres en nom nostre i això és la nostra, diguem-ne, responsabilitat i al mateix temps aquesta responsabilitat està sostinguda per una immensitat de la qual nosaltres en formem part. Jo crec que tenim experiència de que això és conjugable, se'ns fa més difícil en situacions o molt dures o molt confoses, bueno, perquè ja s'estan gestant processos que veiem que no podem resoldre a cop de voluntat, no? Però sí que podem deixar anar, d'alguna forma, des de la confiança, sense que d'aquesta confiança ens desresponsabilitzi. Però ho fa des d'un altre lloc. No sé si puc comunicar el que voldria.
Perfectament. I si no, tenim el llibre on està ben explicat i ben argumentat. I com sempre diem a l'Ofici de Viure, si un llibre es pogués explicar en poques paraules, doncs potser no valdria la pena haver-lo escrit. I avui estem fent un tast d'aquest llibre d'aquí a aquí, acabant la conversa ja amb Xavier Meloni en la recta final. Ens agradaria convidar-nos a tots plegats a l'acció. Ho dic perquè moltes vegades alguns dels discursos espirituals i d'acceptació profunda de la realitat pot ser que ens empenyin a la inacció, no? A acceptar que tot està bé o que tot, entre cometes, és perfecte i no ens movem. I en canvi m'ha cridat l'atenció que en alguns moments del llibre en Xavier Meloni implícitament ens convida a l'acció. Hi ha un moment, de fet es cita el Bhagavad Gita fent referència a l'acció i el fet que Gandhi, no?, es basava molt en el Bhagavad Gita i també llegeixo pàgina 123: haz tu tarea en la vida porque la acción es superior a la inacción. I està d'acord, Xavier?
Totalment, absolutament. És a dir, a veure, com acabes de llegir, a vegades és un dels grandíssims textos referencials de l'hinduisme, on integra perfectament aquest estat de profunda quietud i contemplació i al mateix temps un profund compromís en el món en què vivim. I més que mai necessitem traduir en diferents formes, en totes les formes, econòmica, política, social, tecnològica, diguem-ne ecològica, una manera d'estar en el món, evidentment, evidentment. No és passivitat, no acció, no, és una paraula advaita, una paraula no dual que no porta a la inacció, porta a una acció no des del jo, no des de l'ego, sinó des del moviment profund de tot això que està en continu dinamisme i al mateix temps està sempre profundament serè i quiet, però és una quietud dinàmica. Per tant, importantíssim que avui, i bueno, s'ha fet sempre, però tota tradició espiritual és molt concreta i molt activa i té una incidència en la seva societat i té una incidència en la seva generació. Per tant, importantíssim que en aquest moment de síntesi interreligiosa, que és el que d'alguna manera també pretén d'alguna forma ser el llibre, en el sentit de recollir, que molt bé l'Agustí ha presentat a l'inici, no? El llibre és un recull de savieses, però en clau actual, en clau contemporània, cada cop estic més convençut, Gaspar, cada cop estic més convençut de que necessitem crear comunitats cosmoteàndriques i societats cosmoteàndriques. És a dir, que l'humà, el diví i el còsmic estiguin meravellosament i exquisitament entrellaçats. Que cap part es deixi l'altra, perquè quan descartem una de les tres, el taburet, diguem-ne, de tres portes, cau, no? Aleshores, és una expressió, feliç expressió, d'en Raymond Panikkar, que jo crec que ell va intuir i que podem tenir molt de recórrer. Em ve molt últimament, també des de l'aventura de Manlleva, que de fet el llibre està dedicat als 4 anys que vam intentar fer això, crear un espai que contingués aquestes tres dimensions. No, no n'hi ha prou en l'individual, en absolut, n'estem els uns als altres, i tant de bo això es contagi i trobem diferents cristal·litzacions. Es parla des d'uns altres àmbits del moviment neomonàstic, no? O sigui, els monestirs, en totes les tradicions, han marcat el temps d'una societat. Ara, en aquest moment, un monestir ens queda una cosa una mica llunyana, atàvica, però en el seu moment és un microcosmos que no està separat del reste de la societat, però que sí que és com una mena de síntesi, d'una possibilitat de viure harmònicament aquestes tres dimensions. El model monàstic tradicional està parint, pereciendo, diguem-ne, però estan sortint diferents intuïcions amb altres accents, però amb la mateixa intuïció de que es poden viure, probablement comunitats que han de ser més poroses, més àgils, tot això més d'entrada i sortida, però que al mateix temps la proposta sigui molt clara i molt consistent i molt contundent. Això està per crear. Bueno, o s'està creant, no està per crear, de fet estan sortint en molts llocs del món aquestes formes diverses. Bueno, cadascú ho ha d'intentar i aquí també ho hem d'intentar.
De moment tenim un llibre d'en Xavier Meloni consistent, contundent, planer, pedagògic per a tots els públics, d'aquí a aquí, com el definia l'Agustí Panikkar, el seu editor, una joia. Xavier, moltes gràcies per haver-lo presentat a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Una forta abraçada, molt bon estiu i fins aviat.
Sí. Gràcies un cop més, Gaspar, per estar atent, tenir bones antenes i per donar la possibilitat d'aquest diàleg. Moltes gràcies.
Els oients i les oients també. Moltes gràcies, una forta abraçada.